Montset Ràdio, l'emissora municipal de Sant Celoni, presenta Cinèfils en acció. El programa del món del cine, un espai d'entreteniment, d'informació i de coneixement al voltant del setè art.
Benvinguts a una nova entrega de Cinèfils en acció. Parlarem de Los Otros, del Perfume, de Parque Jurásico 4 i farem un repàs de la cartellera. Com sempre ho faran possible en Sergio Montesinos, en Joan Soler i jo mateixa, la Laura Matallana. Comencem! Com dèiem a l'inici del programa, avui parlarem de Los Otros i serà en Sergio Montesinos qui ens explica una mica de què va la pel·lícula.
El debat.
Primer, parla'ns una mica de l'argument, sisplau.
Los Otros ens situa a la illa de Jersey, el 1945, amb la Segona Guerra Mundial acabada. Grace viu sola en una aïllada mansió victoriana, on educa els seus fills dins de severes normes religioses. A més, els nens sofreixen una estranya malaltia. No poden rebre directament la llum del dia. Els tres nous servents que s'incorporen a la vida familiar han d'aprendre una regla vital. La casa estarà sempre en penombra i mai s'obrirà una porta si no s'ha tancat l'anterior.
Molt bé, tenim darrere d'aquesta pel·lícula un dels directors més importants del panorama cinematogràfic espanyol, Alejandro Amenábar. Què ens pots dir?
El director d'aquesta cinta, com bé dius, és el reconegut i prestigiós director espanyol d'origen xilè, Alejandro Amenábar, realitzador d'altres cintes com Tesis, Abre los ojos, Mar adentro o Agora.
I en què es caracteritza el seu cinema en quant a producció, narració?
El cinema d'Alejandro Amenábar mostra la influència de diverses fonts literàries i cinematogràfiques, com el propi autor ha reconegut en alguna ocasió. Ha declarat la seva admiració pels grans cineastes i qui s'han dedicat més i millor a gèneres com el thriller, el suspens, l'intriga o la ciència-ficció. Entre uns altres, admira Alfred Hitchcock, Fritz Lang, Jacques Tournier, Stanley Kubrick o Roman Polanski. L'aspecte que més destaca del realitzador espanyol és la seva capacitat per crear films profundament entretinguts, condició indispensable de thriller, i alhora d'una elaborada factoria formal. La narració principal apareix invariablement emmarcada per un pròleg i un epíleg, en els quals es condensa el tema principal i s'implica l'espectador. El cos central de les seves pel·lícules consisteix en una xarxa de desdoblaments, duplicacions i inversions que posen en dubte la distinció entre imatge i referent, la ficció i la realitat. Pel que refereix al repertori temàtic dels seus films, reflexionen sobre el relativisme del punt de vista en una cultura dominada per la imatge i el simulacre. La producció cinematogràfica de Amenábar ofereix una varietat d'aspectes a destacar. Personatges implicats en la producció i el consum d'imatges obertes a l'espectador, paròdia de multitud de gèneres com el suspens, el terror, ciència-ficció, cinema negre o aparicions cameo del propi Amenábar o dels seus familiars i amics són només alguns dels recursos textuals que repeteix el seu cinema.
Molt bé, i ara si ens centrem una mica més en la pel·lícula, què ens pots dir?
Bé, Amenábar no innova en el gènere de terror, sinó que utilitza mil i un recursos del gènere que coneix el mil·límetre, de manera que combina amb genialitat i crea un film que atrapa l'espectador al tancar les parets d'una mansió, convertint-lo en partícip del mansón que es viu allà dintre. El director dona la volta a tots els tòpics del gènere i així aconsegueix que, finalment, no tinguem por a la foscor, sinó a la plena llum del dia. L'acció pausada del film otorga més intensitat que les precipitades trames d'altres films de terror. És, sens dubte, la seva capacitat per manejar les idees del públic i és la característica més notòria i brillant de la pel·lícula.
Doncs ara, per continuar, anem a escoltar un fragment del tràiler de Los Otros.
Los he visto también. Habrá cambios. Yo creo que a veces el mundo de los muertos se mezcla con el de los vivos. Sentí como si hubiera alguien allí.
Humano.
Los Otros té un ampli component de thriller psicològic, malgrat la impressionant ambientació. És la relació entre una mare, els seus fills i el servei el que marca el camí de la trama. Uns retrats tan subtils però tan profunds de personatges que creen la veritable intriga sobre quins són els veritables vincles que els uneixen i que amaguen en els seus respectius passats. Per això, el director ha polit les relacions al màxim i aquestes desprenen autenticitat amb uns diàlegs que aconsegueixen ser tan purs que són peça fonamental de l'enrevessat argument.
Sobre el repartiment destaca possiblement l'actriu principal, Nicole Kidman. Què ens pots dir sobre ella?
Sí, bé, amb un guió tan precís, el repartiment tenia l'enorme responsabilitat de donar-li una versemblança i aportar-li sentiment. Les interpretacions infantils són brillants, els criats encapçalats per Fiona Flanagan també, però especialment de la turbadora i aterridora i passional Nicole Kidman. En el seu treball resideix una de les claus del poder de fascinació de Los Otros, una actuació que produeix esgarrifances i et fa creure en el més fantàstic i derroca les barreres del real. I veient la pel·lícula és difícil imaginar una altra actriu que s'adapti millor a les característiques de la pel·lícula, que camina amb elegància per les fosques habitacions de la casa.
Quins premis va aconseguir?
Bé, la pel·lícula va tenir un gran èxit de públic i de crítica tant a Espanya com a nivell internacional i va ser l'absoluta triomfadora dels Premis Goya del cinema espanyol de l'any 2000, emportant-se ni més ni menys que 8 guardons, on destaquen els premis a millor pel·lícula, millor director i millor guió.
Per acabar amb el debat, què és el que us va agradar més de la pel·lícula? La recomanaríeu?
A mi el que més em va agradar de la pel·lícula és segurament l'ambientació, el clima de tensió que respira amb la contínua foscor que està present durant tota la pel·lícula i que crea angoixa a l'espectador, ajudat també pel bon paper que fa Nicole Kidman en aquesta pel·lícula. Per tant, la recomanaria, com recomanaria tota la filmografia de Amenábar, que personalment que em sembla que és dels directors més complets del panorama espanyol.
Molt bé, i tu, Joan?
A mi em va agradar molt la trama. Des de que comença fins al final gairebé no saps com acabarà i què passarà i es enganxa molt.
Sí, potser és una de les millors pel·lícules que té el panorama cinematogràfic espanyol i per tant s'ha de recomanar sí o sí, perquè porta darrere un gran mestre del cinema, que és Alejandro Amenábar. Doncs bé, passem a la cartellera. Come and get
me, boys. Les estrenes de la setmana.
La taquilla de la darrera setmana, força fluixa, ha complert i ha donat alguna que altra sorpresa. Què us sembla, nois, si fem un repàs de les estrenes més taquilleres i després comencem amb els films que podrem trobar als cinemes aquesta setmana? Potser el que més ha impactat és que el film de terror Insidious es va estrenar en el primer lloc de la taquilla espanyola. La cinta de terror sobrenatural de baix pressupost dirigida per James Wan, responsable de la primera i més notable entrega de la saga Saw, ha aconseguit recaptar més $1.5 milions d'euros en el primer cap de setmana. Es tracta d'una de les revelacions de la temporada i una de les pel·lícules més rentables dels últims anys, seguint l'estela de Paranormal Activity o Proyecto de la Bruja de Blair. D'aquesta manera, Pirates del Caribe 4 en Marees Misterioses ha baixat en la cinquena setmana fins al segon lloc amb 1.300.000 euros recaptats i un total de 16 milions. També X-Men Primera Generació baixa al tercer lloc amb 1 milió d'euros obtingut. Una altra de les sorpreses és la nova comèdia de Woody Allen i és que Midnight in Paris continua entre les més vistes i la darrera setmana es va col·locar en quart lloc amb 520.000 euros. Finalment, per acabar amb el repàs, en cinquena posició trobem el llargmetratge d'acció Hannah, dirigida per Joe Wright i protagonitzada per la jove actriu de 16 anys, Saoirse Ronan. Ells van aconseguir 410.000 euros en uns 3 dies aproximadament a taquilla. Ara sí, passem a parlar de les estrenes d'aquesta setmana. Comencem per Blitz, un thriller policíac d'Eliot Lester. L'inspector Robert Gibrandt hauran de capturar un assassí en sèrie que està matant a policies de la ciutat de Londres. Seran capaços d'aconseguir-ho?
Algún pirado está matando policías. Y no ha hecho más que empezar. Hola, tío.
Lárgate o te rompo la cabeza. ¡Hola, poli!
Agente abatido. Léeme otra vez la descripción.
¿Va a apuntarlo?
¿Te parece que yo llevo boli? Siempre se pone de espaldas, sabe dónde están las cámaras.
No conozco a nadie.
En un piso en la planta 16 encontrarán al poli número 3.
Tengo nombre.
¿Nombre?
Es Blitz. ¡Ah! Como en Blitzkrieg.
¡Hijo de puta!
Han matado a otro policía.
Si no podemos proteger, ¿para qué servimos, Bran?
El fin es mi principio, un drama biogràfic alemany que arriba de les mans del director Joe Bayer. Quan un home extraordinari que ho ha viscut tot veu apropar-se al seu fill, decideix trucar al seu fill per trobar-se amb ell per últim cop. La seva intenció és compartir unes valuoses conversacions sobre la vida que ha portat com a corresponsal de premsa al sud-est asiàtic, els canvis polítics i socials dels que ha sigut testimoni i la transformació espiritual que ha experimentat en els seus últims anys. Però per ell, el més important és mostrar-li al seu fill com s'està preparant per l'última gran aventura de la seva vida.
Un padre.
Durante toda mi vida siempre he hecho lo que he querido. He vivido con intensidad cada momento y no tengo la sensación de haberme perdido nada.
Un hijo. Y el gran viaje de la vida.
Lo que me aguarda seguramente sea el acontecimiento más insólito que me haya pasado jamás. La muerte es lo único. Es lo único que hasta ahora no he experimentado.
Una de las películas más conmovedoras de los últimos años. Un himno a la vida.
¿Quién mantiene todas las piezas unidas? ¿Quién o qué? ¿Quién hace que los pájaros trinen? Es verdad que existe un ser cósmico y cuando has percibido que formas parte de él. Entonces no necesitas nada más.
I ara passem a una comèdia americana, Resacón 2, a Oren, Tailàndia. Segona part de Resacón en Las Vegas. En aquesta ocasió, els protagonistes, Phil, Stu, Alan i Doug, marxen a la boda de Stu, que es realitzarà ni més ni menys que a Tailàndia. El que estem segurs és que riurem molt amb aquests personatges.
Nadie conoce a Stu mejor que yo. No puedo deciros todo lo que hemos vivido juntos porque hicimos un pacto. Pero sí puedo deciros que esta no es la primera vez que Stu se casa. Hace un par de años, en Las Vegas, una puta...
Venga, tío, déjalo ya y siéntate, anda. Ven a tomarte algo con nosotros.
Ve y hazme un favor. Llévate a mi hermano pequeño Teddy.
Es una gran idea. Que se venga el chaval. Vale, una copa. Cojonudo.
Di que sí.
Salud.
Salud. Salud.
Joder.
Tienes pelo. No,
oh,
arriba.
Tengo miedo.
Estú, arriba, tenemos un pro...
¿Dónde estamos?
Vas a fliparlo, pero tú tranquilo.
¿Tengo todos los dientes?
¡Es un tatuaje de verdad!
I acabem amb un drama esportiu, Hermanos. Daniel és un davanter excepcional, un fenomen. Julio, el capità de l'equip, és un líder. Els dos són germans i juguen des de petits al seu barri. Mentre Daniel desitja amb totes les seves forces arribar a ser un futbolista professional, Julio manté a la seva família amb els diners bruts que aconsegueix i no té temps per somiar. L'oportunitat de les seves vides arriba quan un caçatalents els convida a unes proves al famós equip de la ciutat, el Caracas Futbol Club. Tindran sort a les proves o, pel contrari, no ho aconseguiran.
Ustedes son familia. Son hermanos. Y en los próximos 45 minutos...
Pero a la familia no se le pega.
Ustedes van a dar todo por su familia.
¿Qué fue, pana?
Piensa en tu hermanito.
¡Julio!
No voy a hacer que le pase algo.
Ay, Julio se va a salir de esa vida.
No me vaya a dejar solo, hermano.
Alguna aportació?
Home, la pel·lícula que més destaca d'aquesta setmana és, sens dubte, la segona part de Resacón en Las Vegas, que jo trobo que la primera part és de les millors comèdies dels últims anys del cinema nord-americà. Em vaig divertir moltíssim, vaig riure moltíssim i no m'assenya l'èxit que jo va tenir per aquesta segona part.
Doncs passem ara a les notícies.
Notícies.
Han passat 10 anys des de l'última entrega de Jurassic Park i sembla que Steven Spielberg i el guionista Mark Protasevich tenen clar que és el moment de començar a desenvolupar multitud d'idees que tenen al cap per Parque Jurásico 4. Segons informa Headvision, Spielberg, director de les dues pel·lícules de la franquícia i productor executiu de la tercera, s'ha trobat en diverses ocasions amb Protasevich per començar a desenvolupar la nova història. El mitjà es va posar en contacte amb fons de la Universal Pictures i assegura que pel moment no han contractat guionista i que els contactes han sigut, paraules textuals, merament exploratius. Encara que tot apunta que podríem tenir notícies molt aviat. No oblidem que parlem d'una franquícia que amb la primera pel·lícula va recaptar uns 900 milions de dòlars, 600 milions amb la segona i 370 milions amb la tercera. Menys segur sembla de Transformers 4. A l'espera de la tercera entrega de Transformers, El lado oscuro de la luna, que s'estrena la propera setmana, MovieWeb va parlar amb un dels protagonistes del film, Tyrese Gibson. L'actor va dir que encara tenia esperança de que Michael Bay canviés d'opinió i dirigís una nova entrega, una cosa que sembla improbable, ja que el director ja ha declarat en diverses ocasions que no tenen intenció de filmar una nova pel·lícula. Així que haurem de continuar a l'espera de que ens sorprenguin positiva o negativament.
Cine i curiositats.
Doncs bé, comencem amb l'espai de curiositats. Parlarem del perfume, com hem dit.
En el siglo XVIII, en Francia, vivió uno de los personajes más famosos y con más talento de su época. Toda su ambición se concentraba en el huidizo reino de los olores. Se llamaba Jean-Baptiste Grenouille.
¿Qué es este sonido?
Estoy creando un perfume.
Introdueix una mica la pel·lícula, Joan Soler, sisplau.
Doncs bé, El perfume és una pel·lícula alemana del director Tom Ticker, estrenada l'any 2006. El drama es basa en la novel·la del mateix nom de Patrick Süskind i va ser produïda, entre d'altres, pels estudis Constantin Films.
Entrem a parlar una mica de les curiositats.
Sí, bueno, com he dit, el film està basat en un llibre i és sabut que mai es basen del tot en ell i, per tant, la productora de la pel·lícula s'inventa algunes coses, com, per exemple, en la novel·la, el personatge de Jean-Baptiste Grenouille, el protagonista, és un jove de baixa estatura, anomenat de vegades Nom, i de presència repugnant amb la cara plena de marques i cicatrius. A diferència de la pel·lícula, que el jove és d'estatura normal i sense marques a la cara. També, suposo, per fer-ho més agradable a la pantalla. Del director dir que va decidir que l'actor principal fos Ben Whishaw, després de veure-lo actuant a l'Old Vic Theatre de Londres realitzant l'obra Hamlet. Va ser molt difícil la tasca de trobar un actor per aquest personatge. Parlant sobre directors, dir que Stanley Kubrick i Steven Spielberg van estar a punt d'adaptar aquesta novel·la al cinema abans que ho fes el director Tom Ticker.
Tinc entès que moltes localitzacions del film són a Barcelona. Explica'ns una mica sobre això, sisplau.
Doncs a part que no va ser un rodatge de molta duració, estem parlant que van començar el 12 de juliol fins al 16 d'octubre del 2005, en què es va acabar de rodar totes les escenes. Moltes de les localitzacions van ser a Barcelona i a la resta del nostre país, i això va durar pràcticament 2 mesos. A més de Barcelona, es va rodar Figueres, Besalú, Cantallops, Tamarit i Tortosa. Què et sembla si repassem una mica els principals jocs utilitzats aquí?
Molt bé.
Trobem el Poble Espanyol, Plaça de la Mercè, Carrer Ferran, Plaça Reial, la Catedral, Plaça Sant Felip Neri, part del Laberint d'Horta, Església del Sant Just i Pastor. I, bueno, per a tots aquells que estigueu interessats en veure aquests jocs, en la pàgina Barcelona Movie podeu fer el recorregut per la ciutat i, a part, podreu veure altres dades d'interès. També podreu veure quines escenes concretament es van rodar en aquests jocs que he citat abans.
Moltes gràcies per la informació, Joan, i de ben segur que molts dels nostres oients entraran en aquest lloc web per tafanejar.
Cada perfume contiene 3 acordes basados en 12 notas en total. Pero solo se puede crear un perfume original añadiendo una nota más. Anoche soñé que estabas muerta.
Durant la pel·lícula s'elaboren molts perfums. Eren de veritat? Com ho feien? Què ens pots dir sobre això?
Doncs m'agrada que em preguntis això perquè tots els processos d'elaboració dels perfums que surten a la pel·lícula, amb petits matisos cinematogràfics, clar, segueixen el procés que s'utilitzava llavors. També, com a curiositat, cap dels perfums que apareixen al llarg del film fan olor. Això ho va decidir el director perquè no volia que els seus actors es desconcentressin del seu paper. I altres dades també curioses, com a l'equip de rodatge del film, que estava format per 350 persones i van arribar a participar 67 actors i més de 5.000 extras. Qui hagi vist la pel·lícula recordarà segurament la impactant seqüència del final en què hi ha una orgia col·lectiva. I el que es mostra és molt light del que va passar en realitat. De fet, es diu que alguns dels extras es van endinsar massa en el seu paper. L'actor que feia de cardenal de Gras es va negar a rodar-la i va necessitar un doble de cost per aquesta escena.
I de la recaptació?
Primer de tot, dic que és la producció més cara a Catalunya i que en total va suposar uns 60 milions d'euros. I a nivell mundial va aconseguir aconseguir 135 milions d'euros, ocupant la posició 40 entre les meves pel·lícules amb més ingressos.
Moltes gràcies, Joan, una vegada més per acompanyar-me. A tu també, Sergio. I a vosaltres us esperem cada dimarts a 9:45 i els dijous rematem a 9:00. Moltes gràcies i ens veiem aquí, a Cinèfils en Acció. Adeu!